cafè de la ràdio i trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Avui, 10 de desembre, es commemora el Dia dels Drets Humans, una jornada en què es recorda la signatura de la Declaració Universal dels Drets Humans. Per celebrar-ho, Sabadell ha preparat des de fa més de 15 dies una quarantena de propostes que, de fet, s'allargaran fins al 21 de desembre. Precisament d'aquí una estona s'estrena un grafit sobre el dret a viure en un entorn saludable davant de l'estació de Sabadell, part del nord de Ferrocarrils de la Generalitat. I aquesta tarda a les 7, la síndica municipal de Greuges ha preparat una conversa sobre els drets dels menors estrangers no acompanyats a la ciutat. En parlem precisament amb ella mateixa, amb la síndica Eva Avellán. Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia, Mireia.
Dels menors no acompanyats, no és així la xerrada d'aquesta tarda?
No, aquesta és la que vam fer l'any passat, disculpa.
Vaja, doncs la informació està errònia al portal web de l'Ajuntament, li dic perquè ho sàpiga, eh? Perquè
la informació l'hem extret
d'allà. Per això li dic que pot haver errors doncs, de més mitjans de comunicació, de més persones que així ho consultin. En qualsevol cas, anem a abordar la situació global, és a dir, en quina situació creu la síndica que estan els drets humans a dia d'avui a Sabadell i a Catalunya?
Hi ha molta feina per fer encara. Hi ha molts temes que s'han de treballar millor i hi ha temes que són estructurals que, on ens hi posem de debò o no els solucionarem. Penso, per exemple, en el tema de l'habitatge. La taula rodona que farem aquesta tarda parla precisament de la situació de les persones sense llar a la ciutat de Sabadell i el sensellarisme només és una part, diguem-ne, de tot el problema d'habitatge que hi ha. Avui ens llevàvem amb la notícia que a Badalona hi ha hagut aquest incendi, no? On han mort dues persones, sembla que potser alguna més, i bàsicament és un tema de no poder garantir el dret a l'habitatge, no? Jo crec que arrel de la pandèmia de la Covid hi ha drets que més o menys estaven assolits, garantits a través de l'administració pública, que s'han vist en perill. I ara fa poc també hem presentat un informe que, si voleu, el comentarem més tard des del Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya, on fèiem palesa realment l'atenció que pateixen ara mateix els serveis socials municipals a moltes ciutats del país, no? Per poder fer front a tota aquesta demanda.
Clar, parlàvem d'aquesta qüestió de l'habitatge, no? És un dels pals de paller, és un dels temes que ja eren latents abans del coronavirus, però que potser aquesta crisi econòmica nova que ens ha vingut amb tota la situació de la pandèmia s'està complicant encara més. En aquest sentit, vostè ha estat bastant beligerant amb la necessitat que té Sabadell de disposar d'un alberg permanent per atendre aquestes persones que viuen al carrer. L'Ajuntament, en les últimes hores, el que ha explicat, i de fet es posarà en marxa aquesta mateixa setmana, és aquest alberg provisional al Molí de Sant Oleguer. Li sembla una bona opció?
Em sembla una primera opció, és a dir, de no tenir res a tenir alguna cosa ja és molt, diguem-ne, no? Pensa que quan vam començar amb tot el tema del confinament, Sabadell no tenia cap opció per acollir aquestes persones que continuaven al carrer, en perill elles mateixes i posaven en perill altres persones perquè no podien mantenir les distàncies de seguretat, òbviament, no es podien rentar les mans, no podien tenir un mínim d'higiene, no? per evitar ser contagiades o per evitar contagiar, no? Llavors, el centre de confinament temporal que es va fer en aquell moment va ser molt, molt interessant com a experiència. De fet, aquesta tarda en parlarem també amb Creu Roja, que és qui va portar aquest equipament, perquè va permetre que algunes de les persones que estan en situació de carrer durant molt de temps poguessin sortir d'aquestes dinàmiques i algunes estan fent una vida normalitzada amb un pis, llogant pisos, etc. I, però bueno, quan es va acabar l'estat d'alarma, aquest centre de confinament temporal es va tancar i moltes d'aquestes trajectòries que s'havien iniciat doncs potser van quedar, no es va poder fer el seguiment que s'estava fent fins al moment, no? Llavors, el fet de que ara hi hagi aquest alberg, encara que sigui temporal, bueno, pot ser una manera de tornar a posar a sobre de la taula que Sabadell realment necessita un equipament d'aquest tipus de forma més permanent per poder treure aquestes persones del carrer o perquè les persones que acaben al carrer puguin de seguida tornar estar amb algun tipus d'equipament o d'espai on se'ls pugui fer un seguiment i un acompanyament, diguem-ne, no? Per una vida més normalitzada.
Parlava de l'habitatge. Quins són els altres drets que també estan en aquests moments en entredit en la situació en la que es viu en un dels espais del planeta, segurament on es viu millor. Per tant, imaginem-nos en d'altres espais del món, no? Però en aquest sentit, pel que fa als drets humans a la nostra zona, Sabadell, a banda d'aquesta situació de l'habitatge, quins altres drets diria que estan en entredit?
A veure, hem patit, i ho heu vist durant tot aquest temps de pandèmia, hem patit moltes mancances en molts temes, no? Que s'han anat resolent, també s'ha de dir, eh? D'altres potser no tan bé, no? Però al principi, sobretot el tema de garantia alimentària, no? Quan no es podien, les beques menjador que els nens rebien i van deixar d'anar a l'escola, no les podien, no les van continuar rebent, fins que hi va haver tot el mecanisme, no? Per part de la Generalitat per poder donar atenció a la garantia alimentària d'aquests nens i nenes, va ser complicat. Tot el tema de la cura de les persones grans o tot o les cures en general, no? També hem vist durant tot el temps de confinament i ara fa poc també parlàvem de la residència de Tremp, no? Que també hi ha hagut molta mortalitat de gent gran, no? Que realment no és un tema que estigui ben resolt. I és el que et deia abans, els problemes estructurals, no? Realment som una societat on necessitem poder tenir cura els uns dels altres, no? On podem tenir cura de la gent gran, tenir cura de les persones amb discapacitat, tenir cura dels infants, etc., tenir autocura, no? Però realment les feines de cura són les pitjors pagades, són les més precàries, són les que menys garanties tenen, no? I això fa que tot el sistema se'n ressenteixi, no? Crec que també cal que tots i totes fem una reflexió per tornar a posar aquesta necessitat, no?, al centre dels nostres interessos, perquè si no tenim aquestes mancances. Ens hem trobat amb la gent gran a les residències, han mort moltes persones durant tot aquest temps de pandèmia. Veurem ara amb aquesta segona onada o aquesta tercera onada que ja avancen que serà de cara any vinent què acaba passant. Però el tema del dret a la salut, el dret a les cures, jo crec que és un dels drets que hem pogut garantir menys. I llavors, d'altra banda, hi ha tot el tema de l'empadronament, que des del meu punt de vista el padró és la porta d'entrada a molts dels drets de ciutadania que tenim a la ciutat. Si tu estàs empadronada a Sabadell, pots anar al metge, pots escolaritzar els teus fills, pots demanar ajudes, pots optar amb una renda garantida de ciutadania quan tens un temps a la ciutat, no? Si aquesta porta d'entrada dels drets no es realitza correctament, deixa moltes persones fora. Val? Jo no puc dir que Sabadell s'estigui fent malament, perquè realment és un dels temes que jo tenia entre cella i cella i a Sabadell s'està fent prou bé, però sí que és veritat que en altres ciutats del nostre voltant el tema del padró s'està fent bastant malament i està deixant desprotegides a moltes persones.
Una de les qüestions col·laterals de tot això que estem parlant ara, no? Les cures, les beques menjador, la garantia alimentària, la situació de vulnerabilitat afecta molt directament a un segment de la població, com són els més petits, no? En aquest sentit, sobre els drets dels infants en parlàvem fa uns dies també quan tocava el Dia Mundial, però la síndica què creu que cal fer en aquest sentit per millorar l'estat dels drets dels infants?
Jo crec que des del principi del confinament fins ara s'ha fet una reflexió molt interessant i que la conclusió, des del meu punt de vista, és que les escoles tornen a estar obertes. Val? Però al principi del tot el primer confinament, aquest més dur que vam patir, que els nens estaven tancats a casa, els nens i les nenes, que no es podien relacionar a les escoles, aquests infants han patit unes situacions molt dures pel fet de que no els hi pertoca. I nens que viuen amb habitatges més o menys normalitzats, diguem-ne, però hi ha hagut molts infants que han hagut de passar molts mesos tancats en habitacions compartides amb més persones, que no han pogut fer els deures perquè no tenien cap dispositiu electrònic, no?, per poder-se connectar. És a dir, crec que els drets dels nens s'han vulnerat moltíssim. Si em veu parlar no fa gaire, segur que ho veu mencionar, no? Els nens i les nenes són ciutadans igual que ciutadanes igual que tots nosaltres, no? Però moltes vegades sembla que per ser menors d'edat no tinguin ni veu ni vot, no? Jo també vull dir des d'aquí que jo també estic per defensar aquesta infància, no?, que ha estat desprotegida, i els pobres nens i nenes, les persones que sou mares i que són mares ho sabem, no?, han aguantat molt el tipus durant tot aquest temps. Vull dir, són molt responsables, van a l'escola amb la mascareta, mantenen les distàncies de seguretat, etc. Jo crec que també a nivell social s'ha fet aquesta reflexió. Hem de mantenir les escoles obertes, si sóc partidària de mantenir les escoles obertes el màxim de temps possible, perquè aquest espai de socialització i d'aprenentatge és valiosíssim per ells, no? I necessitem poder-lo mantenir.
De col·lateral també en aquest cas, en la situació de confinament i del que s'ha viscut en el cas de les criatures, també hi ha hagut una altra segment important de la població que n'ha patit les conseqüències, com són les dones, no? Al final, els drets de les dones aquest any també s'han posat en entredit per la pandèmia?
Sí, bueno, és que és el que dèiem abans, eh? Són temes estructurals que no milloren. O sigui, diguem-ne que l'impacte de la pandèmia en el cas de les dones té múltiples facetes, no? Per una banda, tot el tema de de les feines que han hagut de deixar de fer, no? Feines desregulades o feines amb el sector serveis, no? I amb tot el tancament d'empreses, centres comercials, etc, etc, no? Que han perdut aquests llocs de treball, han estat en situació d'ERTE, però per altra banda tot el tema de la càrrega, no? Domèstica que han patit a casa seva, que els ha, perdoneu, que ha repercutit encara més en en les dones, no? Llavors les dones han hagut d'assumir molta càrrega que ja assumien abans, però ara amb el temps de confinament encara pitjor, i a banda fer-se càrrec d'uns nens que no anaven a l'escola, etc, etc, no? És a dir, que tota la càrrega física, emocional, personal de tot aquest temps ha repercutit en elles. I llavors el que et comentava, que hi ha temes estructurals. Clar, ens trobem, per exemple, que les dones ara mateix són, majoritàriament tenen feines a temps parcial o tenen feines en el mercat desregulat, treballen menys hores, hi ha tot el tema del gap salarial de gènere, no? Què passa amb tot això? Que quan hi ha una pandèmia com aquesta, on es tanquen negocis, on hi ha ERTEs, etc., aquestes dones, si acaben cobrant un ERTE, el sou d'entrada, com que era més baix, el seu ERTE serà més baix, les hores que treballaven, com que són menys, també l'ERTE serà més baix, és a dir, tota la complexitat econòmica que comporta això les afecta molt més directament. I fa poc llegia un estudi que feia com una comparativa, no? Si eliminéssim la diferència salarial de gènere, realment podríem reduir la pobresa infantil en un 7% a Catalunya. Vull dir que realment és un d'aquests temes estructurals que si hi poséssim el focus i el volguéssim treballar, portaria molt valor a tota la societat, no només a un col·lectiu en concret.
I el paper del teletreball en tot això, quin creu que ha estat?
El paper del teletreball, crec que encara estem bastant lluny del que podria ser. Aquí ja saps que hi ha partidaris i detractors del teletreball. Crec que hi ha empreses que ho han fet molt bé i d'altres que no ho han fet gens bé. Hi ha empreses, vull dir, per la gent que m'arriba que em diu, mira, és que la meva empresa, jo podria estar fent teletreball perquè per la feina que tinc el faig, però la meva empresa, per la seva manera de funcionar, és molt presencialista i m'obliga a anar a Barcelona cada dia i jo crec que no hauria de fer-ho. O persones que diuen, jo em quedaria a casa, però és que la meva empresa no em dona un ordinador, una pantalla, res perquè jo pugui continuar treballant, no? Jo crec que és un model que ja es quedarà d'alguna manera, no? Potser no amb la intensitat que té ara, però que ja es quedarà. I que, bueno, hi ha qui diu que permet conciliar millor, bueno, jo crec que és bastant relatiu, depèn de cada situació familiar.
Em cridava l'atenció perquè a les 11 s'inaugura d'aquí una estona un grafit en aquest entorn, doncs, de reivindicar drets també a través de murals, i en aquest cas es reivindica el dret a un entorn saludable. També és un dret dels ciutadans tenir un entorn saludable al nostre voltant?
I tant, totalment. De fet, si llegeixes la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, aquest és un dels punts que reivindica la Carta, no? Què vol dir un entorn saludable? Vol dir un entorn lliure de contaminació, lliure de contaminació acústica, que moltes vegades també l'obviem, no? Amb suficient arbres, suficients zones verdes, no? Espais d'oci, és a dir, viure en un entorn que realment fomenti que ens sentim millor, no? Que tinguem més benestar a nivell de salut, no només física, sinó també psicològica, no? Llavors, aquest és un dels drets també que es reivindiquen a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, i que crec que com a ciutadans i ciutadanes també hi hem de posar molt d'èmfasi, no? Moltes vegades ens centrem només en els problemes concrets de soroll, és que estic en un carrer, passen molts cotxes, fa molt soroll, o la contaminació atmosfèrica, per exemple, no? Que no es veu, però que sabem que és una de les causes principals de mortalitat al món, no? Però realment reivindicar el dret a un espai saludable, crec que és una reivindicació de ciutadania que hauríem de fer servir tots per intentar millorar les nostres ciutats.
I en aquest sentit, Sabadell, en quin estat es troba?
Bueno, ara amb tota la inversió que es farà a Marbarat, esperem que una mica millor. T'haig de dir que durant tot el temps que porto com a síndica he rebut bastantes queixes sobre aquest tema, no? Perquè hi han hagut molts arbres talats que no s'han reposat, zones teòricament verdes que no estaven netes o no estaven en unes condicions com per poder-hi anar. També hi ha un tema d'incivisme, no? La gent que porta a passejar els gossos i no recull les caques, que acaben embrutant aquests espais verds que tenim a la ciutat, que no s'acaben sancionant i no acaba passant res, no? És a dir, crec que és responsabilitat de totes també mantenir aquests espais, no? Sabadell podria estar millor, òbviament, però també hem de dir que tenim uns espais verds bastant macos i que hem de preservar i reivindicar també tot el tema del rodal, no?
L'accessibilitat dels carrers, uns carrers accessibles de fàcil circulació, també entraria dins d'aquests entorns saludables, dins d'aquest dret a l'entorn saludable?
Home, podria entrar-hi perfectament. I en aquest sentit, clar, en aquest sentit, diguem-ne que aquí sí que hi ha molta feina per fer Sabadell. Durant aquest any vaig presentar una actuació d'ofici que us vaig compartir, on denuncio que Sabadell realment està incomplint la normativa d'accessibilitat des del 2010. És a dir, no tenim un pla d'accessibilitat, els nostres carrers no són accessibles, tenim voreres molt estretes, tenim cotxes que circulen per sobre de les voreres, cotxes aparcats a sobre les voreres, no, les persones amb cadira de rodes no poden circular fàcilment. Al final, si tenim una ciutat accessible per les persones que més dificultats tenen per circular, tindrem una ciutat que serà molt, molt còmoda per tothom, no? I aquest és un dels temes que jo crec que estem més enrere amb tot això. Jo vaig demanar també, ara fa poc, una reunió que vaig tenir amb el govern, que ara que s'ha fet tot el pla d'inversió, no?, per arreglar carrers i tal, que es faci a partir d'un pla d'accessibilitat. És a dir, si sabem com volem modificar la ciutat, a mesura que anem arreglant carrers ja els anem modificant en funció del que ha de ser, no? I sense oblidar, insisteixo en el tema, que estem incomplint normatives estatals i de la Generalitat des de fa molts anys, no? Llavors jo crec que aquest és un dels temes capdals que no em cansaré d'insistir públicament perquè ens hi hem de posar.
I quina és la rebuda que té per part de l'equip de govern quan vostè planteja aquestes qüestions?
Bueno, s'ho miraran, diguem-ne. Jo, en el cas de les actuacions d'ofici que vaig plantejar aquest any, les van incorporar en el pla Covid, diguem-ne, el pla post-Covid, però jo aquest pla d'accessibilitat encara no l'he vist. Llavors, continuaré insistint. Igual que el tema de l'actuació d'ofici sobre el sensellarisme i tal. Aquest alberg provisional, haig de veure aviam quina durada tindrà, quins són els objectius, no, d'aquest alberg i quins plans d'inserció hi haurà, etcètera, no? O si, a banda d'això, es tornarà a la iniciativa Housing First a buscar pisos, no?, perquè aquestes persones sense llar al carrer puguin tenir un sostre abans de fer qualsevol altra acció, no?, de desintoxicació, de buscar feina, etcètera, no? És a dir, tot el problema del sensellarisme haig de veure també com va evolucionant. Jo els temes que plantejo a l'Ajuntament, ja sigui mitjançant actuació d'ofici o amb resolucions, perquè alguna persona em demana una actuació, els segueixo. Si l'Ajuntament em diu els accepto, els tirarem endavant, igualment els segueixo, perquè m'he trobat també que si hi ha actuacions que he fet que han estat acceptades i que mai s'han arribat a implementar, no? Llavors, són temes que tenim sobre la taula i que continuem insistint perquè realment es realitzin.
Sobre aquesta qüestió del sensellarisme, expliqui'ns una mica com es pot seguir aquesta conferència que té previst per aquesta tarda, una mica com funcionarà i qui participarà.
Perfecte, doncs mira, aquesta tarda la conferència serà a les 7 de la tarda. La farem per online, diguem-ne, a través de la plataforma Zoom Webinar. Demanem que qui vulgui participar que ens faci un correu electrònic a oficina@sindicasabadell.cat i indicant-nos les seves dades, i nosaltres contestarem aquest correu amb l'enllaç perquè es puguin connectar aquesta tarda. La idea és que duri una hora i mitja aproximadament, i assistirà a l'Ester Artigas, cap d'Acció Social d'Actua Vallès, la Inés Escribano, cap d'Atenció a l'Exclusió Residencial de l'Ajuntament de Sabadell, la Mireia Osona, que és la responsable de sensellarisme de Creu Roja de Sabadell, i el Ramon Nuró, que és membre fundador d'Arrels Fundació, que, com sabeu, l'any passat ens van ajudar a fer el recompte de persones sense llar a la ciutat, i jo mateixa. I la idea serà que cadascuna de nosaltres expliqui una mica la seva perspectiva respecte a la situació de les persones sense llar a la ciutat i que llavors entre totes puguem debatre quines són les millors opcions que tenim ara mateix, no?, per intentar pal·liar aquest problema, més enllà de les coses que s'estan fent en aquest moment, no? Llavors la idea és que la gent que s'hi connecti pugui participar, que ens enviï preguntes, que es connecti, que també podran participar-hi obertament, diguem-ne, i que entre tots i totes puguem posar sobre la taula aquesta qüestió, que per mi, no ho he dit, però per mi és un dels temes que genera més desigualtat en una societat, no?, tenir persones visquen al carrer, i és un dels temes que com a societat ens hem de plantejar d'intentar corregir de la millor manera possible. Per tant, la idea és compartir amb tota la ciutadania de Sabadell aquesta problemàtica i que entre tots i totes hi puguem donar solució.
Doncs Eva Avellan, síndica municipal de Greuges, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
A vosaltres per convidar-me. Que vagi molt bé, cuideu-vos, Mireia.
Igualment.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.